estar disputando un puesto por la por Europa, como parecía que, como ocurría en la clasificación a primeros de diciembre, pues se equivoca totalmente.
Ara, són les 11 del matí. Si deixem el Girona a banda, el Barça cada vegada és més a prop de conquerir el lideratge, el títol de Lliga, això és evident, no serà Setmana Santa, serà més tard, li ha anat molt bé, sobretot per poder deixar descansar les patums de cara al partit de cara al partit de demà, i a partir d'aquí els debats que vulguem, si calia fitxar Boateng... sempre hi ha el pobre que rep les castanyes i li ha tocat a Boateng. Tu.
El partit de l'Alcoraz va venir molt bé per alguns determinats jugadors i tots els que han enfonsat al llarg de la temporada, que hi ha futbolistes joves al Barça capaços de jugar sense la necessitat de fitxar jugadors com Murillo o Boateng. Va ser una imatge també d'un equip absolutament resignat a la seva sort, que va ser el Huesca. Jo entenc que si tu estàs ferit de mort, però el rival de torn no et porta els millors jugadors, has de lluitar fins a la mort per intentar salvar els 3 punts. I la sensació que va transmetre el Girona és que el Huesca és que els hi feien tanta por el Riqui Puig com el Messi, i el Malcom com el Suárez, i el Boateng com la millor expressió del joc col·lectiu. Molt, molt malament. Però és clar, l'equip, ja ho va dir l'Arturo Vidal que l'acaba el partit, tenia el cap posat.
No, normal. Per cert, deixa'm dir que amb el cap posat, la Sandra Sarmiento ha penjat una fotografia de l'estadi del Camp Nou on el lema de cara al partit de demà és "Salit i disfrutat", de Johan Cruyff. Que rius.
Bueno, jo...
No, que hauríem de mirar d'això una mica més originals, eh? Cada partit complicat del Barça no caldria dir salit i disfrutat, perquè també s'ha de patir una mica, eh? Si convé, jo ficaria un missatge ben gran que posés, si convé, patiu una mica.
Home, mira, no? Me'n recordo que quan hi havia els trials de l'atisme dels Jocs Olímpics de Barcelona, que es van fer a Nova Orleans, el lema dels americans era "no pain, no Spain". Sense patiment no hi ha Espanya en els Jocs Olímpics. Deies, perdona...
No, yo creo que primero, con respecto al partido del Huesca, pues siempre apetece ver a los jóvenes. Era una alineación muy difícil de que jugara bien, porque no solamente había suplentes, había algunos a los que no les vemos mucho en el Barcelona B, no sabemos si son suplentes de los suplentes del Barça. Bueno, en cualquier caso, fíjate, para mí lo más preocupante de ese partido ocurrió en los 10 últimos minutos, cuando apareció Coutinho y no se fue de nadie, y eso me dejó muy muy mala señal, porque el Barça necesita energía y necesita un poco y necesita verticalidad también por la banda izquierda, y le vi tan mortecino que en la única jugada que intentó progresar por la izquierda, en la única en la que no intentó cortar hacia adentro, el lateral se la quitó como si fuera un juvenil. O sea, se quedó absolutamente aplastado, y me pareció muy, muy preocupante. También me parece muy preocupante, cada vez más preocupante, lo de Arthur. Arthur sabe que se puede esconder detrás del pase y no perder la pelota, pero claro, estamos en un momento, cuando vas a jugar con los mejores del continente, donde necesitas mucho más que todo eso. Y en Old Trafford fueron sustituidos, la parte más adelantada del costado izquierdo del Barça no funcionó. En los últimos partidos siempre han sido sustituidos Coutinho y Arthur, y tengo la sensación de que Valverde está un poco desesperado con ellos, y con razón. Por eso, solo verle a Dembélé, aunque fuera por el medio, donde por cierto me parece que no estuvo mal, me parece que es absolutamente crucial para este Barça.
Jo crec, per recollir el que està dient el Santi, que dimarts encara veurem l'alineació de l'anada, és a dir, amb Coutinho de titular i Artur de titular. Artur, és veritat que no està no enlluerna tant com quan apareix a Wembley i té una sèrie de partits seguits molt bons, però és que el Barça no té un element que el pugui duplicar i que faci el mateix que feia Artur. No hi ha una peça repetida a la plantilla. Per tant, jo crec que no només crec que jugarà, sinó crec que ha de jugar. I respecte a Coutinho, crec que jugarà, però ja intueixo que serà el primer canvi perquè entri Dembélé. Dembélé crec que ara mateix, si el Barça passa a semifinals, ja serà titular perquè ja estarà més rodat. Ara jo crec que està per jugar o d'entrada 60 o després com a revulsiu 30 minuts. I crec que Valverde optarà per la segona opció perquè és un partit, el del dimarts, que jo crec que vol repetir una mica la sensació de control que es va viure a Manchester a la primera part, és a dir, tenir la pilota i t'ho garanteixen aquest tipus de jugadors. Segurament, si féssim una enquesta ara mateix, tots, o un tant per cent molt elevat entre Coutinho i Dembélé, votaríem Dembélé. Però crec que Valverde se'l guarda més per la segona part de dimarts i per les semifinals, ja quan Dembélé estigui ja millor i al 100%.
Són les 11 i 6 minuts. Vol dir alguna cosa més?
Sí, anava a dir de... Estic d'acord amb les valoracions que es fan sobre Arthur, un jugador que domina el joc de posició, que sap defensar la pilota, que té totes les característiques per jugar al Barça, un futbolista molt, molt jove que té l'habilitat de fer el més difícil del futbol, que és jugar fàcil, però és cert, com deia el Santi, que fa un parell de mesos, potser tres, que en lloc de jugar fàcil, juga còmode.
Claro,
no es complica la vida per res. La pilota, a part de tenir-la i mantenir-la, que està molt bé i és molt difícil, has de mirar de jugar-la si vols ser un jugador del primer equip titular, i això és el que no fa Arthur, perquè es nega a córrer cap risc. Es creu que la seva feina consisteix en no perdre la pilota. També una part important del seu joc és jugar-la.
La perspectiva sobre Arthur, que és la primera temporada a Europa, l'edat que té...
Sí, jo tot això tinc.
És a dir, jo tant de bo ara agafés i comencés a fer tirar passes verticals, com per exemple va tenir els pebrots de fer-ho al Riqui Puig l'altre dia, amb una passada sensacional.
Sí, aquí està la diferència, és un paio que no té complexes, sí. Juga igual de juvenil, canvia el bé que amb el primer equip.
Però crec que cadascú ha de tenir la seva velocitat. Jo sóc jo espero que Riqui Puig formi part de la plantilla l'any que ve i no el cedeixin, però crec que Arthur ara mateix és un element indispensable de l'11 de...
No, però...
breve, asegúrala, por favor.
Solo un segundo.
Gracias.
Que vaya a ser titular, yo no lo dudo, pero el problema que tiene Arthur es que hay unas expectativas que para mí empiezan a cumplir, y segundo, que me parece que él cree que juega bien, que está, y es más, el otro día cuando lo sustituyeron en Old Trafford, le puso mala cara y estaba encantado que tenía que ser sustituido. Hubo un par de jugadores del Manchester donde no pudo seguir a nadie, absolutamente a nadie. Y aparte de todo eso, si además Arthur más Coutinho por la izquierda, el primero porque está melancólico, porque le faltan piernas, por lo que sea, y el segundo porque no cambia el paso jamás, pues ahí tienes un problema. Para mí, uno vale. Más uno, no te creas que son dos en ese caso.
11 i 8 minuts, de moment tenim demà Champions, a les 9 Barça, Manchester United i Juve, Ajax, el dimecres el City, Tottenham i el Porto, Liverpool, i el cap de setmana que ve, recordeu, dissabte hi ha jornada, a la 1 al migdia, Celta, Girona, el Sintetxant.
Partit de vida mort.
Eibar Atlètic de Madrid a 4:15 de la tarda i a 8:45 del vespre Futbol Club Barcelona Reial Societat. Diumenge a les 12 del migdia Llevant Espanyol i a 4:15 de la tarda Atlètic de Bilbao Reial Madrid. Deixa'm dir, i no hi ha dret a rèplica per part de cap dels tertulians habituals, que a mi em sembla que ja ho sé que hi ha altres esports, hi ha altres competicions, hi ha altres lligues, però a mi un diumenge on dels equips de dalt pràcticament no jugui cap, que a més estiguin amb aquests horaris dispersos, que l'Atlètic de Bilbao hagi de jugar a les dues del migdia contra el Rayo Vallecano, En fi, em sembla una tragèdia. O sigui, de debò, em sembla una tragèdia. O sigui, ja n'hi ha prou de... És a dir, escolta'm, jo entenc que el Barça i el Madrid han de jugar amb horaris separats. I si vols, l'Atlètic de Madrid. Ara, la resta agrupava els tots.
Les dues de la tarda és un horari...
És infame. I la una del migdia no és bo. Ja, és horaris infames.
Doncs jo encara que no, torni més, vull replicar i dir que no voldria marxar d'aquí sense dir que ahir...
Ha de ser molt important,
el personatge del dia va Tiger ser Woods. Tiger Woods.
Sí, bueno, Alex Rins, que, segons qui, eh?
No, Tiger Woods és com si l'Armstrong hagués tornat a la Luna,
que sí, que sí.
A la Lluna, però aquesta vegada en bicicleta. És un tio que porta 14 anys passant les, diguéssim, canutes, per no dir una expressió més col·loquial, que ha estat a la presó, que ha patit separació, vinculació amb les drogues...
I com fan sempre els americans,
sospito que estarà una pel·lícula.
Sí, segur, i tant. I deixa'm dir una cosa...
Però
que
això no és cap demèrit de Woods, serà, en tot cas, un demèrit dels
americans. I com fan els americans, que ho estem copiant molt a Europa, la presumpció de culpabilitat per damunt de la presumpció d'innocència, com va passar amb el cas de Tiger Woods, quan va passar tot el que va passar... en lloc de sortir a la defensa van començar a saltar tots els sponsors de la seva samarreta.
Que dic que sobre la frase s'han escrit tantes coses de mi que no sé el que és veritat i el que és mentida.
Efectivament. Atenció, perquè al món RQ regalem 50 entrades per si voleu anar a veure un partit històric de la Lliga Femenina. Espanyol Atlètic de Madrid al RCD Stadium. El primer que l'equip femení de l'Espanyol jugarà a Cornellà al Prat. Serà dilluns que ve, dilluns de Pasqua, a les 11 del matí. Si voleu anar ara mateix, correu electrònic a concursmon@rq.net, concursmon@rq.net, nom, cognoms, DNI i el telèfon, a més del nombre d'entrades que voleu. Podeu demanar fins a un màxim de 4. Els més ràpids sereu els afortunats. El partit, per cert, es presenta d'aquí a pocs minuts, d'aquí 20 minuts, a 11:45. Repetim, 50 entrades per anar a veure aquest partit històric de la Lliga Femenina Espanyol Atlètic de Madrid a l'estadi de Cornellà al Prat, que ara li han de dir RCD Stadium. És igual, el Cornellà al Prat ens entenem tots. 50 entrades, partit històric Lliga Femenina. concursmon@rq.net, nom, cognoms, DNI i el telèfon, a més del nombre d'entrades màxim que voleu. Màxim són 4. Gràcies, Segurola, gràcies, Rico, gràcies, Pallars. D'aquí
bon
uns
dia,
moments, Joc de Trons sense spoilers. I avui que podria ser el Dia Mundial dels Spoilers, Joc de Trons sense spoilers. D'aquí, per cert, i una pregunta que ens farem amb els nostres experts. Quan caduca un spoiler?
Em dic Jessi i disfruto ensenyant als meus convidats a Airbnb a estimar i respectar la meva Barcelona. La de la bodegueta d'en Miquel, la dels xurros de la Pilarica, la del parc de la Guinagüeta. Venen a conèixer Barcelona i s'enamoren també de Nou Barris. Estimar Barcelona és compartir-la amb el món. Airbnb.
Decidit. Em compro un Peugeot que ara va acompanyat d'una entrada doble pel Barcelona Open Bank Sabadell.
I no és millor comprar les entrades?
Esclar, però no tindria un Peugeot. Del 17 al 30 d'abril, el teu Peugeot amb condicions especials. I si ets un dels 100 primers, amb entrades pel torneig. Consulta les condicions a la xarxa Peugeot de Barcelona.
Pionera, moderna, audaç. Vols conèixer la dona que als anys 20 va canviar la nostra cultura amb la seva vida i la seva obra? La fotògrafa nord-americana Bernice Abbott et descobreix els seus retrats d'artistes intel·lectuals i les seves vistes sorprenents a Nova York a la Fundació Mafre. Casa Garrí Garugués, al carrer Diputació, 250 de Barcelona. Fins al 19 de maig.
Sabies que CETIR ha implementat a Barcelona el primer centre híbrid de diagnòstic per la imatge a Espanya? Una inversió de 15 milions d'euros en tecnologia que permet des d'identificar un tumor gairebé invisible a preveure si un tractament serà efectiu. Tot al centre mèdic CETIR Estirés, al carrer Viladomat 299 de Barcelona. Descobreix-ne més a cetir.com.
Decideixes comprar un cotxe nou. Així que...
T'acostes al concessionari del barri, vols més opcions, en consultes un altre, per si de cas un altre, el teu cunyat en coneix un que diu que és millor i has vist tot el que volies, a tocar negociar i negociar i mentrestant el temps va passant.
O entres a carnovo.com, compares totes les ofertes, et quedes amb la millor i ja ho tens. Aconsegueix les millors ofertes de concessionaris oficials en menys de 24 hores a carnovo.com. Carnovo, la nova manera de comprar el teu cotxe nou.
Festival de descomptes a Decopràctic Potosí. Només fins a final de mes tens un 50% de descompte en la instal·lació del parquet a Decopràctic, al carrer Potosí 9. Parquet a meitat de preu amb Decopràctic.
Decideixes comprar un cotxe nou, així que...
T'acostes al concessionari del barri, vols més opcions, en consultes un altre, per si de cas un altre, el teu cunyat en coneix un que diu que és millor i has vist tot el que volies, a tocar negociar i negociar i mentrestant el temps va passant.
O entres a carnovo.com, compares totes les ofertes, et quedes amb la millor i ja ho tens. Aconsegueix les millors ofertes de concessionaris oficials en menys de 24 hores a carnovo.com. Carnovo, la nova manera de comprar el teu cotxe nou.
L'Hotel El Palace de Barcelona celebra 100 anys. Entra a formar part de la seva memòria històrica participant al llibre de prestigi commemoratiu. Si tens fotos de moments viscuts a l'Hotel El Palace, porta-les o envia-les per correu electrònic i et convidarem a tu i a un acompanyant a prendre un còctel. I entre tots els participants sortejarem una nit d'hotel amb esmorzar per dues persones. hotelpalacebarcelona.com.
Aquest Sant Jordi tria la millor novel·la de l'any. Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols. Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any.
Mobles, roba, la bici estàtica, el llit de convidats, el bressol, cadires, cadires i cadires, el sofà, capritxos, cosetes... De tot el que tens a casa, només en fas servir el 20%. A Vox Motions alliberem el teu espai recollint i guardant tot el que vulguis per retornar-t'ho quan vulguis. I ara tens fins a 10 setmanes gratis. Vox Motions. Et fem espai?
La bellesa ens sembla massa important per viure-la en soledat. I a tu? Aquest Sant Jordi recorda envellir amb orgull. Tens motius per fer-ho. Aquest Sant Jordi, festa amb la teva rosa contra l'oblit a amicsdelagentgran.com.
Sí, el futur és digital. Totes les empreses busquen programadors i analistes de dades. Digitalitza't, dona futur a la teva professió. A Ubicum Code Academy, amb un programa intensiu de 5 mesos, et preparem i ens comprometem a trobar-te la feina a que aspires. Els nostres alumnes estan treballant a empreses com Amazon, Microsoft, Trivago i Accenture. Entra a ubicum.tech.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Jo sóc del RAC i quan perdo les claus de casa també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu, fes-te del RAC.
RAC, hi som per ajudar. Escoltar, parlar, fer. Tres paraules que a CaixaBank defineixen el nostre compromís amb tu. Escoltem per entendre't. Parlem on vulguis i quan vulguis, però sobretot junts fem que avancin els teus projectes i els de la societat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
El nou supermercat online de Bon Preu i Esclat és fàcil, és ràpid, és clic i fet. Fes la compra a bonpreuesclat.com i gaudeix dels productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats Bon Preu i Esclat, també amb productes frescos i congelats. Nou supermercat online bonpreuesclat.com. La teva compra en un clic i fet.
Soc en Gabriel, de Carglass. Ara, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem un joc d'escombretes Bosc i te les instal·lem gratis.
Carglass canvia! Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 5 de maig. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
Què s'amaga darrere de Don Simón? 40.000 agricultors, taronges de la nostra terra, recollides i espremudes a la nostra planta en menys de 24 hores. Una empresa familiar amb una gran ambició mediambiental. Zero residus, zero consum d'aigua i zero emissions contaminants. Don Simón, es cuida de tu i del planeta.
Vine a la festa solidària del subscriptor de La Vanguardia i Mundo Deportivo al Tibidabo el diumenge 5 de maig i celebra el Dia de la Mare en família. Les entrades tenen un preu molt especial per a tota la família i col·labores en investigació amb l'Hospital Vall d'Hebron. No et quedis sense entrada. Venda exclusiva a entradesdevanguardia.com. T'hi esperem!
Aquest Sant Jordi, feu un espai a l'agenda perquè RAC1, Banc Sabadell i la xarxa de concessionaris Hyundai de Catalunya us conviden a viure la festa entre llibres, roses i la programació de RAC1 en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril, des de les 8 del matí fins a 8:45 del vespre, llibres, roses i ja és Sant Jordi a RAC1. una altra manera de celebrar una gran jornada amb el món a RAC1, la competència, la segona hora, el tot és possible, el versió RAC1 i Islàndia en directe des dels jardins del Palau Robert a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Aquí estem.
Us esperem a tots el dimarts 23 d'abril per celebrar que ja és Sant Jordi amb RAC1.
Bon Sant Jordi!
Fem més festa. Fem més Sant Jordi amb RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ravi, Vallformosa i Fargi.
¿Qué hace Rajoy? Que se esconde detrás de Aznar.
¿Que da Queen?
Que él fue ministro del Interior.
No.
Después del 11 de septiembre. ¡Ah! Él algo tendrá que decir.
¡Fuego!
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
11 i 20.
Les acadèmies WhatsApp t'ofereixen aquest espai.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Hola, què tal? Brocamela de la Torre Prieto.
Bon dia. Fa olor de vacances, eh? Per la resta, per la humanitat, per la humanitat.
Una pregunta, estimat Abela. Sí. Vacances és una cosa molt seriosa. Vacances, sí. Van bé alta, sí. és una paraula ofenosa, majúscules i tal. Això que ens heu venut, que ens hem venut com a vacances, sí. Que com a mínim abans.
Sí, no,
abans de la nostra època, el dijous era, sí, festa.
Totalment. I no es menjava carn el divendres.
Correcte, fotíem bacallà, cara.
Ara és un cachondeo.
Els
cines, jo recordo molt petit.
Tancaven.
Els cines tancaven. No s'anava al cine en divendres, sant, sí, per favor.
I
la meva mare un dia... Que estava...
Ara sol en tenim.
L'únic que ha canviat és que crec que... El que no ha canviat, mm-hmm, és que encara hi ha televisions que fan pel·lícules, sí, d'allò... Bueno, ahir va fer Gladiator, sí, que sí, diràs... Bueno, sí, també, bueno, que té a veure Gladiator, sí, amb, no, el nostre senyor.
I però és igual. A TV3 van fer el que mentre se llevó.
També.
És una mica com Setmana Santa.
Exacte. És a dir, hi ha pel·lícules que fan Setmana Santa, el que mentre se llevó, Gladiator...
També ha dit que s'ha perdut bastant l'hàbit, eh? Jo recordo d'èpoques que feien Jesús de Nazaret,
bueno,
Benur,
les sandàlies del pescador.
I ara, diguéssim, que ha baixat una mica...
A mi la que m'agradava més era...
Los 10 mandamientos.
La del negrito aquell, que... Frey Escova. Frey Escova, l'havien passat... Ah, som molt petits. Frey Escova...
Ets molt
passaven dues pel·lis seguides. No? Frey Escova i després una monja que estava mig enamorada de Frey Escova, que era el dia següent, que li tallaven els cabells.
Per a mi, Rei de Reis és un clàssic de Setmana Santa.
Sí, no, jo associo més a Frey Escova...
O 10 mandamientos també, eh?
Fresco.
Després hi ha una altra cosa que està passant, que és que ens pensem que, per molt que fotis una pel·lícula, també et dic, eh? Jo, posats a fer, les televisions, en lloc de gastar-se molts diners en segons quin tipus de pel·lícules que valen molts calés, sí, com per exemple ahir, la Sexta va emetre Gru 2. Mm-hmm. Sí. No la va veure ningú.
Ja, clar.
Molt poc. Per què? Perquè la gent, pels nanos ja no miren la tele d'aquesta manera.
És que estava a plataformes, a més.
Correcte. Mm-hmm. I per tant, sí que entenc que jo el dijous, divendres sant, facis a la tarda
un clàssic.
Espartaco.
Sí. Un gran clàssic.
Oh, això sí que
Ben-Hur.
Que no s'ha de mai, de ses
emputades. Ben-Hur.
Sí. Estem parlant de la Santa...
Espartaco.
Espartaco,
Jesús de Nazaret.
Sí, home, sí. Tal, grans,
bueno, clàssics. Escolta, puc fer una... Veuràs que sou els entesos? Us puc fer una pregunta?
Vinga.
Quan caduca un spoiler?
Bona pregunta.
Bueno, espera, abans d'anar aquí...
Escolta, una cosa. No, és que ara me'n recordo d'una cosa que va passar en aquest estudi fa uns dies amb el programa de l'Albert Tom, que estaven posant la cançó aquesta de la patata, l'ombra viene de la patata.
Sí,
no, hi havia gent d'aquesta ràdio, que no havia entès encara... Faig spoiler o què? La patata és el cony.
Ja.
Sí.
Ja, no ens en havíem adonat.
No. En aquesta ràdio hi ha persones que no ho sabien.
Però no acabo d'entendre aquesta associació.
Perquè les patates, no. Les cançons també tenen un spoiler.
Què passa? Tu sí que estàs de vacances.
Sempre trobaràs gent que no ha vist una cosa. Sempre.
Bueno, és que primer hem de decidir què és un spoiler, perquè ni en això tenim un consens. Vull dir, de vegades...
Clar.
Expliques una cosa molt mínima i hi ha qui salta, i de vegades sí que desvelles coses i ja que li és igual. Vull dir, si aconseguim...
Informació del que ha passat al capítol, ja. Quan? Està.
No, evidentment, punt. El diccionari està molt bé, però després cadascú s'ho agafa com vol.
Però és que no heu de fer cas a la gent.
I més quan hi ha trailers que t'expliquen tota una pel·lícula.
Però
és
que tot el concepte de què és un spoiler i quan caduca es basa en un consens... que decidim entre tots, per tant, hem de fer cas a la gent.
Ja, com no està estipulat quan caduca un spoiler, suposo que cadascú té la seva idea de quan caduca.
I no és el mateix un spoiler en cinema que en sèries, evidentment, sí, perquè en cinema sí que hi ha una sèrie
de
sagues.
Jo ara faig una malifeta si dic que...
Ai, vigila.
No, que el sexto sentido...
No! Perquè en sexto sentido de quin any és? Del
97.
Clar, ja, és que... Ja.
Ara... Té 22 anys aquesta pel·lícula, no? Clar, 22 anys, no ha caducat una... Perdó, ara entrem en Joc de Trons. Estigueu tranquils, perquè ara estem fent una cosa absurda. O sigui, jo crec que radiofònicament això que estem fent ara és absurd. És a dir, parlarem d'una sèrie que no podem parlar. Escolti, doncs no en parli.
Ja.
Clar, sí, és a dir... Sí,
jo això recordo molt, a més, en aquest mateix programa, amb el final de l'Os,
si
jo hi era. Recordo que estàvem aquí, l'havíem vist en directe, perquè allò sí que va ser un esdeveniment...
Sí, sí, home.
I estàvem aquí i no podíem parlar del
que... Però
llavors jo, per exemple, diria, per què no en parlem... No ho farem, eh? Però per què no ho parlem demà a les 11, que la majoria de gent... O, és igual, o d'aquí una setmana, que ja ha passat la Setmana Santa i que la gent que li interessa ja l'haurà vist, perquè, o no?
Perquè hi ha un imperatiu periodístic que és la primícia, que és el primer en parlar d'un tema, no?
Jo crec que, en el cas de Joc de Trons, que ha passat amb les altres temporades, al cap d'uns mesos sí que la gent parla obertament de les coses, no? Ara, sí, però... mentre estan dansa, és difícil que la gent accepti, encara que estiguem al quart, i hagi passat 3 setmanes
veure,
del primer...
Jo, per exemple, jo soc gran seguidor de la NBA, i aleshores hi ha vegades que em quedo bé el partit fins a les 6 de la matinada, i hi ha vegades que no. Si jo no vull saber el resultat d'aquell partit a les 6 de la matinada...
No parles amb ningú.
Tinc els mecanismes per no assabentar-me.
Ah, no parles amb ningú, no escolta la ràdio...
I aleshores el veig per la casa meva, si el vull veure, sencer, sense saber el resultat. I ho puc fer, habitualment, a no ser que algun amic, fill de puta, m'enviï un missatge i em digui...
Que sempre n'hi ha un.
No, que això sempre...
Però, per exemple, un moment, tu ara imagina't. Avui hi ha un programa que, per cert, recomano molt, que és un documental que fa TV3, que l'emet primer Esports 3 i després TV3, que es diu Esperit... Bé, el reportatge sobre... els 25 anys de la victòria de la penya...
Ah, sí, i tant, i tant.
Clar, és com ara dir aquí. Quants anys port té el Sexto Sentido?
22
anys. Sí, sí. De aquest reportatge, que és una meravella el reportatge. És d'aquell tacte que té la gent d'esports de TV3, que té aquell, fa aquells reportatges.
He vist el Traiber.
Recupera l'època daurada del bàsquet.
Daurada de la penya, sí, sí, que ho fa el Víctor Lavagnini, i que, ostres, i l'equip... Clar, i dius, no, mira, saps què? No explicarem com va acabar aquell partit.
I ho poso sempre amb el tema de les sèries, amb l'esport.
Oh, però ja sabem com va acabar aquell partit, va guanyar la penya, per això celebrem 25 anys que va guanyar la penya. Jo recomanaria a la gent que veig aquest reportatge Esports 3 o TV3. Sí, sí. Però clar, dius, bueno, no es pot dir.
Clar, sí, són 25 anys. O sigui, si ara, per exemple, parléssim...
Sí, no, evidentment, el temps és diferent.
Del final... No, si parléssim del final de La Soprano.
Sí.
D'acord? Segur... que hi hauria oients que dirien...
Jo no la vaig veure...
Jo tampoc la vaig veure, jo tampoc l'he vist.
Soprano ja passaria a la categoria de clàssic. És a dir, jo crec que la frontera està aquí. Quan una obra considerem que és un clàssic, ja podem parlar d'ella en tots els detalls. És a dir, jo no deixaré de llegir el Quijote, per molt que
però
sàpiga
que
el Quijote
és molt personal, molt subjectiu.
Passa que no creguis.
És que, a més, ha canviat molt tot. El seu sentit passat és el 99, ara ho veia. És 20 anys, en tot cas. Però, per exemple... Hi ha sagues que estan en expansió permanent, per exemple, Star Wars, no? Fixeu-vos, els Traibers s'han tornat molt poc morosos. L'últim, no es veu res, perquè jo crec que hi ha certa psicosi, però també és veritat que hi ha pel·lícules que són tan populars o s'han posat tant en la boca de tothom que avui en dia no saber quin és el narratiu del Club de la Dutxa és difícil.
Correcte, que hi ha molta gent que diu, home, però no... No, en sèries, hosti, no, n'hi ha moltes de sèries, són molt llargues, no són d'una hora, són molt llargues, per tant, si m'expliques al final de La Soprano, si no l'he vist, ja no té gràcia. És veritat, segurament tenen raó amb això. Per tant, ara estem parlant d'un primer capítol, d'una nova temporada, és a dir, no podem parlar d'un primer capítol d'una nova temporada.
No és un final.
La millor part és que no hi ha grans spoilers a fer, tampoc.
No, per tant, fem una cosa. Així en síntesi, de la Torre i Prieto. Heu vist el capítol?
Sí.
Us ha agradat, del 0 al 10?
10.
Cony, perdó.
Sí, tenint en compte.
Hòstia.
Però això...
Jo un 9.
Digue'm què és el que no arriba al 10.
El detallet que no.
El que no arriba al 10...
I si us podeu barallar una mica, també.
Doncs bé, clar, és la gràcia. Com que no funciona com a cosa autònoma, depèn molt del que passarà, no li puc posar un 10 una cosa que ha de continuar. És a dir, necessito analitzar-ho tot.
O sigui, apunta maneres...
És com tots els... De fet, cada any... en els últims 8 anys,
no?
Hem fet el mateix. Sí, hem arribat aquí i hem dit el primer capítol de la temporada és un capítol de posar les peces sobre el tauler.
Diuen un loop per
mi. És que
és així. Mira, saps quina és una gran manera de definir-lo? Sabeu la intro de Joc de Trons? Això no és cap spoiler, la intro de Joc de Trons és molt famosa, la musiqueta, la construcció del mapa i dels regnes, no? Doncs es podria dir que aquest capítol és l'aplicació narrativa de la intro. Va com mostrant un tauler imaginari en el qual els personatges es van situant i els escenaris. I a partir d'aquí vas a l'espatec final, que és el que estem esperant tots.
No, però aviam, de veritat, aquests episodis de resituació dels personatges, poca broma, que el 10 ve perquè són molt difícils de fer. Has de col·locar els personatges en el lloc que vols en un temps de 50 poc minuts. Estan controlant molts personatges, molts escenaris. Han d'introduir moltes petites coses que després tindran un paper a l'episodi 2, 3, 4, 5, 6, ja no més enllà, i n'introdueixen moltes. O sigui, d'aquest episodi jo el que diria, que quan la gent el miri, que s'hi fixi, perquè no hi ha res gratuït. Cada petita cosa que posen és perquè la volen fer servir.
Però cada diàleg, eh?
Està molt, cada situació. Està molt mesurat.
És, val molt la pena analitzar-lo. Hem de fer una carrera.
Jo, jo crec que és pitjor això que no parlar del capítol.
Clar.
Sí. Perquè estic parlant d'astrofísica. I aleshores dius, sí, vale.
Cosmologia.
Què ha passat?
Per cert, parlant d'astrofísica, em trec el barret, no tinc conegut, que jo sàpiga, ni saludat, que jo sàpiga, però em trec el barret davant de la infografia de La Vanguardia.
Hòstia, brutal.
Ah,
brutal.
Sí, 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 o sigui, deixa-m'ho dir, perquè moltes vegades que reclamem els diaris que parlin de les ràdios i que parlin de les teles i tal, i toca fer-ho al revés. Ahir vaig gaudir de, bàsicament, l'estima cap a aquesta sèrie veient aquelles pàgines de La Vanguardia, entre d'altres coses, perquè em vaig retrobar amb allò que pràcticament oblidava.
Jo el primer que vaig pensar va ser, quina feinada
hi ha. I segurament els companys que ho han fet s'estimen la sèrie, l'han vista i han disfrutat amb la sèrie.
Jo recordo una de Totoro, que era doble pàgina que vam fer, que era, o sigui, en fi, una obra mestra d'infografia. I sempre que puc, jo els hi penjo el...
És que a més és una sèrie que s'hi presta perquè la narrativa, l'articulat, és molt complexa de il·lustrar, i efectivament aquella infografia permetia entendre molt bé d'on venim, i que venim d'un lloc molt llunyà més, són 8 anys.
Molt llunyà, perquè hi havia cares que deia que se n'ha fotut d'aquest. I vaig presentar amb uns amics i vam estar analitzant cadascú per seguir, que no he seguit, que jo encara no he seguit. Aviam, algun protagonista que vulgueu dir que agafa protagonisme en aquesta primera capítol, si en dieu que no preguntis, no pregunto jo, eh?
No direm.
Sí. T'ho has de preguntar, perquè
mai fem aquí spoilers. Cobren.
A veure, es pot dir que els personatges principals tenen el seu moment, no?
Hi ha molts personatges. Diguéssim, és joc repartit. Hi ha molts retrobaments. Hi ha molt de diàleg. És un episodi que està molt basat en el diàleg. Inclús en el diàleg, de vegades, és molt expositiu, en el sentit que a través del diàleg aprofiten per recordar-te quina relació tenen aquests dos personatges, per si de cas no recordes allò que va passar a l'episodi 2 o a l'episodi 3.
Però està ben fet, a mi m'ha sorprès això.
En aquest sentit són...
No és allò que surt un personatge com explicant una cosa molt òbvia. No, està ben introduït en cada cas.
Hi ha gent que comença, no es podeu estar de parlar de Joc de Trons, ja sabem que tu ja l'has vist, no sé per què ho diu, perquè jo no l'he vist, però hi ha gent que no. Aneu a pastar. Jo vam marxar a pastar.
És actualitat, és l'actualitat. És l'estona mundial.
Fernando Donec Perfiria.
A Fernando Perfiria li hem de dir que potser en un futur això que estem parlant ara serà el Shakespeare del moment, de l'època.
Un altre, al final m'he obligat a parar la ràdio, però aviam, és que és un gran... No, de debò,
Fernando, no pagues la ràdio.
És més el debat, és el més...
Sí, totalment. Jo li dedicaria una hora a això, a parlar d'això.
A parlar... Hosti,
no, ja, clar, en sèrio?
Perquè... Penso, mira, a mi que... Clar, penses...
Llavors, a més, té la sort aquí, que jo no ho he vist.
Però el problema no s'ha de dir a la gent. Escolta'm, si voleu, escolta'm, parlem de Joc de Trons. Jo no l'he vist. Estigueu tranquils que no aplicarem perquè jo la vull veure. Per tant, teniu el conductor del programa que no acceptarà, perquè davant de promeses de que no parlaran si no hi haurà amputacions, si dieu alguna cosa més que no pot dir, al davant d'això, la resposta no pot ser tanco la ràdio, cony, on tanca la ràdio.
No, però saps què passa, Jordi, que aquest Fernando probablement és una persona, una altra, una persona que no l'ha vist ni pensa veure-la. Llavors, segurament, se sent com, bueno, aquesta ràdio no és
per mi. No, per això és la gran pregunta. La gran pregunta és, sempre és aquesta, la gran pregunta és quan es pot parlar.
No, però un debat és si s'ha de parlar a Joc de Trons, que jo crec rotundament sí.
I altres s'ha de veure a Joc de
Trons. Perquè no l'has vist mai i dius, això realment està important? Sí, ho és. I l'altre és pensar que direm alguna cosa sobre el capítol que li espanyarà.
Quan dura, per cert?
Però fa 10 anys que fem aquesta secció i diria que...
Sí, que mai hem fet.
Pocs.
50 minuts, eh?
50, sí.
50 i mig.
Mira, jo recomanaria a la gent...
És normal, aquest capítol.
Sí, de fet, és el normal, diria. Però és el més curt.
El segon ja és hora i 20, per això. Jo recomanaria als que encara no l'han vist, o inclús si ja l'heu vist, que torneu al primer episodi de la sèrie. El primer de la sèrie.
El de l'empenta.
Perquè hi ha, com a mínim que jo hagi detectat, tres moments en els quals està fent un joc de miralls.
Fixa't que bona gent que és el Toni de la Torre, que està dient, aneu a mirar el primer capítol, que us anirà bé per veure aquest primer de l'última temporada. Perdó, estan tots penjats ja?
No, està... Com us dic, tots els de la temporada?
Ah, sí.
No, hi ha el primer.
No, és setmanal, això, eh?
Som anem a dosi setmanal.
Clar, això és cada setmana...
A tot arreu, HBO també, eh?
L'últim s'acaba la matinada, o sigui, l'últim episodi, el sisè de la nit del 19 o 20
de
maig.
Si vols, parlem de l'HBO, perquè hem de parlar de l'HBO. Bueno, primer, una dada. Avui s'ha estrenat el primer, d'acord? D'aquí 34 dies, tot això s'haurà acabat.
Sí.
D'aquí 34 dies arribem al 19 de maig...
Però un segon, d'aquí 34 dies podreu parlar del final?
No.
No,
tampoc.
Clar que no, ho estàs veient. Però si parlem de l'inici de la temporada...
Perquè el primer s'haurà més enmig de la campanya i l'últim també s'emetrà enmig d'una campanya.
perquè estarem en plena campanya municipals.
Necessitarem...
Té un efecte mirall aquí.
Necessitarem...
Al final de la sèrie ja és molt més complicat de parlar-ne. I deia allò de l'HBO, perquè aquest matí, com hi ha molts oients, a més, que ho estan dient, aquest matí l'HBO ha tingut una fallada del seu servei, efectivament.
A partir de les 8. Baixada.
Hi ha hagut persones que s'han llevat una mica abans d'anar a la feina per poder esmorzar, veure l'episodi, arribar a la feina amb l'episodi vist, que no hi hagi el típic company de feina que t'ha
deixat l'episodi,
i s'ha trobat amb que aquell servei que paguen religiosament cada mes...
Que a més, normalment la gent que té HBO és per veure Joc de Trons.
Clar, sí,
clar. Diria que només, fins i tot.
Hi ha molta gent que...
Home, una mica, sí.
Doncs haver-se quedat a les 3.
Per cert, Toni, a les 3 dono fe que no ha fallat. Tu vas poder parlar amb l'Aina Sabater, que és una catalana que va ser supervisora de guió a la 7a temporada de la sèrie, precisament li vas preguntar si en sabia alguna cosa d'aquest film.
Jo...
No et dic que me l'expliquis, només, evidentment, perquè no vull que me l'expliquis, el vull veure, però...
Jo vaig treballar, no he treballat en l'última temporada, vaig estar fent altres projectes, i no vaig fer l'última temporada, vaig fer la temporada, exacte, vaig fer la que ja ha sortit, que tothom sap de què va, ja.
No pots aixafar res, però no tens cap, no et queda cap vincle amb l'equip de Joc de Trons suficient com perquè t'hagi arribat al final? Interpretaré el silenci com una resposta afirmativa. D'acord.
Sé alguna cosa.
Saps alguna cosa, d'acord. Però això, les mesures de seguretat aquí han estat ja excepcionals, no? M'imagino que s'han rodat diversos finals, com a mínim.
I tant. Clar. I tant.
Per tant, aquestes fotos que ja s'han filtrat algunes en portals d'internet i tal, poden ser perfectament fotos de... intencionalment filtrades, potser, i de finals erronis, perquè no sé si ho saps, que ja per internet corre... Com a mínim jo he vist una imatge d'un personatge mort.
Sí, he sentit els rumors. La veritat és que per mi, des d'un punt de vista d'espectadora, una mica l'experiència va quedar arruïnada un cop vaig començar a treballar-hi, no? Abans sí que veia tots els capítols i la veritat és que la 7a temporada vaig començar-la a veure, però no vaig arribar fins al capítol que jo vaig rodar. Perquè un cop tot passa... Sí, t'arruïna una mica l'experiència.
Però per quin motiu, exactament?
Perquè tu mires amb uns altres ulls, sobretot quan te n'encarregues de la continuïtat i totes aquestes coses, saps quins han sigut els planos que s'han rodat, saps perfectament si hi ha alguna cosa que no va funcionar en aquell moment. Jo, una de les parts de la meva feina és escriure unes notes molt, 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 molt específiques sobre què passa a cada moment que comencem a rodar, no? Llavors, a vegades és difícil veure-ho amb aquests ulls d'espectador quan el que realment vols fer és veure-ho relaxat a casa mentre, veus amb la família o amb els amics, no? I això va deixar de ser possible des que vaig començar a treballar.
Clar, ja suposo que ja no entres en la ficció, no? Diguéssim, no crees aquesta, no? Aquesta barrera ja no es pot creuar. Des d'aquest punt de vista, treballar Joc de Trons és un pal, perquè clar, la sèrie t'agradava abans,
exacte,
no?
Exacte. Sí, de fet, vull dir, això em porta a pensar que hi ha molts editors que mai venen al set. Jo els conec perquè treballo molt properament a ells, però perquè jo els vaig a veure en les seves sales d'edició. N'hi ha molts que no venen, perquè diuen que si veuen el que estem rodant amb els seus propis ulls en lloc de veure-ho a través de la càmera, deixa de funcionar, perquè saben quins són els problemes. Mentre que a vegades potser hem tingut algun problema, però ells a través de la càmera no el veuen. Llavors no en són conscients i fan servir coses perquè no estan influïts pel que han vist amb els seus propis ulls, no? I és una mica el que em passa a mi quan intento veure qualsevol cosa, no només Joc de Trons, però qualsevol sèrie o qualsevol pel·lícula en la que hi hagi treballat. Sí que fa il·lusió, però alhora és una mica com... m'esperava més o hòstia, ha sortit millor del que em pensava. Depèn del projecte, però amb Joc de Trons és tan espectacular rodar-ho que llavors quan has de veure la ficció a través de la televisió és complicat.
Ara que veus això d'espectacular, tu eres script supervisor quan hi va haver la batalla, la que vau rodar a Càceres, no? Aquella, que probablement és una de les més espaterrants de tota la sèrie.
Sí.
Allò vist allà...
Sí, 6 setmanes.
De fet, sí, tinc pregunta doble. Una és les condicions, de, diguéssim, d'aquell rodatge, perquè hi ha hagut, me'n puc imaginar de pitjors, eh? La batalla dels bastards, per exemple, segurament les condicions de rodatge són meteorològiques i tal, són molt pitjors. Però les condicions d'aquell rodatge, de tanta temps rodant, amb tanta quantitat, sí, de tanta quantitat de gent, allò fa, és dur, m'imagino, físicament.
Sí, allò vam fer 10 hores diàries sense descans, que és bastant comú en un rodatge d'aquestes magnituds, en el que no pares per dinar, per exemple. El departament de catering et va portant coses durant el dia, però no hi ha allò d'un moment de... Si vull tancar els ulls, puc tancar els ulls. Uh-huh. M'entén?
Sí, sí.
Llavors, bueno, era bastant brutal en aquest sentit, perquè em sembla que començàvem a rodar entre les 6 i les 7 del matí i clar, és que era finals de novembre, principis de desembre. Feia fred ja, però arribàvem al migdia, a les 12 del migdia, al mig de Càceres, i feia caloreta. Llavors, clar, era dur en aquest sentit. Hi havia moltes explosions, hi havia moltes estones en les que doncs, havíem d'esperar que les càmeres estiguessin llestes. Varios moments complicats.
Hola.
Mira què porto, el nou gelat de Fargi.
Oh, el pot és transparent. Es veu el gelat?
Sí, i porta nat de pastissera. És boníssim. Mira, l'obrim, agafem la cullera i a gaudir.
Cremós i gustós, com el gelat artesà.
Gelats Fargi. Obre i enfonsa la cullera. Com? No en tens ni flowers? A la primavera, deixa-ho en mans de Flower, la marca líder en productes pel jardí i l'hort urbà. Terres, adobs, productes curatius, línia ecològica, vitamines... Tots els productes perquè tinguis unes plantes espectaculars. Tu gaudeix de la primavera, que Flower ja cuida les teves plantes. Productosflower.com.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
I quan Sant Jordi va matar el drac, va començar la festa. Torna el Sant Jordi musical d'Estrella d'Am. A Moques Grasses, Lacs en Busto, Pafla i molts més toquen en directe. I els Catarres, Buhos i Itaca Band, entre d'altres, signant discos. També hi haurà food trucks i moltes més sorpreses. El 23 d'abril, des de 11:45 del matí, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Per Sant Jordi, viu la festa.
Arriba al Liceu l'òpera La Gioconda. Una tempesta de passions ambientada a la Venècia de finals del segle XVIII, protagonitzada per la gran Irene Teorin. El Liceu, de l'1 al 15 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Torna al campionat del món dia de Rallycross. Dos dies d'adrenalina i diversió, més de 80 curses amb sortides i salts trepidants. Amb la Hot Wheels RX Star Race de Carcross, Pol Espargaró, Gerard Ferrés, Dani Clos. Entrades a catalunyarx.com des de 30 euros. Ofertes per famílies i grups. World RX of Catalunya, 27 i 28 d'abril, al circuit de Barcelona, Catalunya.
¿Qué fresco cocinamos hoy?
Unes bones verduretes.
De temporada.
Com aquestes d'Hipercor i al supermercat del Corte Inglés.
Fresques.
Naturals.
Acabades de collir de l'hort.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas. Y todo sale mejor.
La frescuina del Corte Inglés alimenta la teva vida.
Aquesta temporada, amb entrades de Vanguardia, podràs omplir-te d'òpera, de música clàssica, de teatre i de concerts, perquè arriba una temporada plena d'emocions. Entra a entradesdevanguardia.com i comença a gaudir del que més t'agrada. I si a més ets soci del Club Vanguardia, aprofita't dels descomptes especials per a tu. Entradesdevanguardia.com. L'espectacle comença aquí.
Amor, aprofitant que marxem per Setmana Santa a l'altra casa, també podríem posar-hi una alarma.
Doncs sí. La deixem buida gairebé tot l'any i pel que costa ens traiem de sobre els problemes de robatoris o que hi entrin a viure.
A Securitas Direct protegim el que més importa. Truca ara al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 944 45 46.
Si ets dels que prefereixes mirar les teves sèries preferides o les últimes estrenes en versió original, però no entens ni la meitat del que diuen, WhatsApp és la teva solució. A les acadèmies WhatsApp aprèn anglès com i quan tu vulguis amb els horaris non-stop. Vine, tens una WhatsApp molt a prop teu.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Saludem a aquesta hora el patró de la Lacrana, Ricardo Egunon, bon dia.
Soy gallego.
Pero, efectivamente, Marc, pues pocos días, ¿qué tal?
Prácticamente. Muy bien, Simón, tú también. Tres cuartos. Anem a la tele, aviam, en qué ocupo. Uy, va, no.
¿Qué? Va, y tan que sí.
El Big Data.
El Big Data, venga.
Avui parlarem de privacitat, parlarem d'aplicacions i parlarem de mòbils i parlarem també de com estem regalant les nostres dades d'una manera totalment inconscient.
Jo que m'estic a... Tu vas forçar la caiguda general d'Instagram, WhatsApp,
programa,
Facebook,
no? Programa, no?
Per fer-ho coincidir amb el programa. Perquè semblava una broma que el dia només vam parlar d'això i la gent ja estava com molt dramatitzada el que havia passat i realment el programa d'ahir feia por,
feia por.
O sigui, jo crec que és dels que he vist, perquè els he vist tots. Sí. Faig un actor.
Bueno, sí, m'agrada molt bé.
No, però els vistos...
El dia feia
por. Aquest per mi és el que...
Hi havia la voluntat més. També una mica de... La voluntat global, jo crec que era de... alertar la gent.
Ostres,
del que tenim aquí dins i que no en som conscients.
A mi m'ha fet gràcia això de que li deixes al nen el teu mòbil perquè es baixi un joc i, hòstia, t'estan xuclant totes les teves dades perquè has baixat aquell joc.
O el cas d'Anna Bertran, que Google sap què has fet.
Bueno, aquell moment que li diu vas anar de la cafeteria aquesta fins a Catalunya Ràdio, vas menjar una hamburguesa a les 5 de la tarda, el dia fa 2 anys i mig.
Eren, sí, o menys, 2014 era, no?
O 15 o 17, és igual.
Però tot queda amagatzemat i tot queda processat i computeritzat per saber què t'han d'oferir, per saber què és susceptible de ser client de... Bueno, clar, hòstia. Jo crec que després d'haver el teu programa hi ha dues actituds. Una, anar-se a una cova i dir, bueno, no vull saber res. O acceptar-ho.
I mostrar-ho. És a dir, em diuen que és bo que hi hagués demanat escoles de poder visionar-ho.
Ah, ensenyar-ho. Bueno, sí, molt bé.
Per alertar, per explicar el que està passant.
A mi m'agradaria saber, quan va acabar el programa, qui va treure el tema de la localització. Jo vaig deixar igual.
Puc dir una cosa? El dia amb el Vicenç Aguilera, amb l'Aina Clotet, aquell dia jo em vaig treure...
Lo de la càmera, també. És a dir, si t'estan veient, mentre fas un guat, t'estan veient.
Escolta'm, jo vaig fer una cosa, que és jo al meu ordinador portàtil...
Jo fa temps que li vaig
posar l'esperadrap. L'esperadrap, sí.
L'esperadrap a la pantalla, perquè algú em va dir que se'n podia veure. Bueno, jo no és que estigui
pilot... Però clar, a veure, a no ser que tinguis una vida de Nacho Vidal, tampoc passa res, no?
Què importa, no?
A mi em veuran treballant com un gilipolles.
Quin interès té?
Si un dia estàs amb pilotes per allà, veient la tele...
Clar, és que tu, Amela, tu tens una vida que és susceptible de que et pillin... A mi no em passa res.
Ella ho fa expressament, diguem.
Clar, efectivament. Fins i tot li agrada, crec.
A mi la veritat és que a mi això em fa una mica... Hi haurà una altra persona que a mi em va passar una vegada i vaig pensar, bueno, potser és una casualitat i que després en el programa t'ho explico perquè no hagi vist, jo el recomano aquest perquè és un programa que...
I per les escoles.
Sí, que és... Moltes vegades ha passat que tu estàs parlant i de cop i volta parles de... Ui, m'agradaria molt
anar
a Sud-àfrica. I m'encanta anar a Sud-àfrica perquè és que quan era petit sempre vaig mirar a Sud-àfrica. I te'n vas a una web i veus que hi ha un anunci que posa el Viajes al Corte Inglés t'envia a Sud-àfrica. I tu dius...
Això de Truman...
Què passa?
A mi em va passar ahir amb el cheesecake, això.
En el programa surt.
Conversa de cheesecake. I va passar. Els mejores restaurantes, no sé què.
Perquè abans passava, quan tu feies una recerca al Google, no? I aleshores, tu podies pensar, sí, Google ho associa, però és que ara hi ha gent que diu, no, és que ara ja parlava.
Sí.
Parlava d'un tema concret, no ja per WhatsApp, sinó parlant, i deia, i em van parlar d'una publicitat que era el mateix del que estava parlant.
Sí.
Aleshores, hi ha un estat de paranoia general.
Hem d'acceptar-ho.
Que fa que, en fi...
Jo l'únic que li demano al meu mòbil, l'únic és que no s'acabi la bateria.
Bueno,
la resta ja,
que
robin tot, ja ho dono per fet, ho accepto, que hi faré.
Però ja ens vas acollir una mica, Basté, això està bé.
Crec que el de diumenge que ve és més tranquil. Faig bastant més el ridícul, que és...
Perquè
entro en el món virtual. Entro en el món virtual.
És el ridícul segur.
Hi ha molta gent que viu molt còmode al món virtual. És un programa Ready Player One.
Però
saps?
Què veuràs? Un museu per dins?
No. Per exemple, entro, hi ha un lloc a Barcelona, per exemple, que ja estan desenvolupant jocs d'una manera descomunal de... Per exemple, vaig amb una plataforma que és com si et tiressis d'una
muntanya russa
d'aquestes, com un sambala enorme que tu et mous Clar, i tot això. La realitat virtual, gent que entra, sí. Gent que entra a parlar amb altra gent en món virtual, entrem en un món virtual, és, fa una mica de... fins a cert punt una mica de tristor, també.
Sí, sí, home,
perquè hi ha gent que és més còmode a la virtualitat que en la realitat. Bueno,
vale, vinga, molt bé.
Bueno, això em sembla...
Anem a una altra dictata, una altra realitat.
Isabel Pantoja apareix a la gran final de Gran Hermano 2 anunciant que se'n va
a
Supervivientes. Bravo.
Isabel. Sí. Muchas gracias por venir hasta aquí.
Ay, gracias.
¿Qué te parece nuestra casa?
Bueno, yo estoy alucinando porque como ya me la conocía de memoria.
Sí, ya me... Escolta'm, va fer un 34%.
Sembla una caricatura.
Un 34.
Sí, sí, 34.
Un 34.
Jo sé que el
contenidor... No, però no feu spoilers, eh?
No, però jo...
No, escolta.
Jo sé que el
contenidor... No podeu parlar, eh?
Hi ha gent que aquest contingut no li interessa. Però si parlem de tele, tele. Al moment de la Pantoja, entrant amb Kiko Rivera i dient-li me voy a Supervivientes, per mi és una obra mestra de tele. De veritat. O sigui, és un moment que tothom estava a casa, tothom.
Sí,
la gent que veu aquests programes i que veu consumeix
una mica... No, 34%, eh?
Sí, sí.
Molta gent.
Però vull dir que era el fill dient, com que te vas a Supervivientes? O sigui, ara toca tu. O sigui, jo he estat aquí 3 mesos i ara te'n vas tu a la illa a cobrar una pasta brutal... I és una mica l'explotació que ja està... La Pantoja s'ha sotmès a un contracte...
Segurament supermega milionari.
Al qual has de fer tot el que et diguin. Sí, I aquest és el primer peatge que havia de pagar.
Però fixa't el to que agafa ella. És un to ja de diva.
No, de diva total. I d'estrella de la tele ja. Perquè ella sortirà ara a tot arreu.
Jo crec que estan competint els membres de la família a veure qui li treu més diners a Mediaset.
Sí, sí.
Perquè tots han anat passant per la caixa de Mediaset fent coses diverses.
I fixa't que ara qui anirà a defensar-la serà el fill, que surt d'un reality per anar a un altre a fer de defensor, que és un altre paper que cobres també, suposo.
Sí. No, arreglaran les finances familiars i sent de... Estarà encantada, no? És a dir, és una roda que no...
I el resum d'això, per mi, de la casa, és estaven van anar les mares de Maria Jesús Ruiz i de Kiko Rivera, perquè era la final. I aleshores estaven molt excitats perquè havien anat les mares i la Maria Jesús estava explicant lo de la mare. I hi ha un moment que ell li diu: mi madre se paró a Supervivientes. Aleshores l'altre li canvia la cara i deixa de parlar de la seva mare dient: però com que...
Però què dius?
Vist el resum de la notícia, sí, absolutament... Sí.
Home,
que
he
contava.
De pensar que Isabel Pantoja va ser la viuda d'Espanya.
Sí.
Durant molts anys va ser un motor de programes com El Tomate. I durant molt
motor
de temps,
involuntari.
Amb motor involuntari. I durant molt de temps, després ja es va veure que ella potser volia col·laborar amb aquesta maquinària, però resistia. I és que ara ja ha entrat a la maquinària.
I ha entrat...
És un procés que ha durat 20 anys, eh?
No, quan ella no ha tingut diners.
Sí, sí.
És a dir, quan ella tenia diners, no entrava al joc perquè no li calia i perquè no hi volia entrar. Ara necessita la pasta i entra. I
Pantoja, repeteixo, eh? Pantoja. Quan comença Supervivientes? Després de la Setmana Santa?
Se suposa que després de la Setmana Santa és quan ja... Cosa que encara no han confirmat tots els concursants.
Va. Anem encara a Telecinco, eh? Sálvame o Ocupa, que agafa el relleu de Gran Hermano Duo.
Efectivament.
Això ja no va tan bé, però bueno, però bé, és un 15,
sembla,
eh?
Això a mi em sembla un producte, o sigui, sàdic, o sigui, cutre, una cosa com molt tronada, però que té moments per mi de geni absolut.
Però això de què va?
És fixar la gent de Sálvame Diario a la casa de Gran Hermano.
Sí, els col·laboradors de Sálvame,
no tots.
Els que diguéssim de sèrie B o que no volen o que no tenen prou protagonisme al programa entren a la casa just quan va acabar el Gran Hermano Duo.
I qui entra?
Aleshores, Carmen Borrego, Gustavo, Maria La Piedra, el Víctor Sandoval...
Un cap de setmana, eh? És un cap de setmana.
I aleshores...
És un cap de setmana, eh?
Sí, és un cap de setmana...
Intensivo.
Amb un premi de 6.000 euros.
Cutre.
Diguessis que amb un reality...
Això s'ha rescat la butxaca una miqueta a la Sila.
No sé què és pasta, però per un col·laborador...
Tenies monedes per aquí, el Basile.
I aleshores, per mi, la gràcia...
Tites.
És que el programa decideix anar a putejar Carmen Borrego, directament, sense cap tipus de filtre ni embuts. I aleshores, a Carmen Borrego...
Carmen Borrego és
la germana de Terelu. El primer dia, una de les col·laboradores que tira les cartes li diu: te vas a divorciar, ja d'entrada. Li tira les cartes i diu: te vas a divorciar, esto que lo sepas. I el segon dia, al Gran Hermano sempre apareix un nan que va disfressat de pallasso.
La nan inquietant.
I aleshores el nan li tira un tros de pastís a la cara i com està guardada del coll, que es va fer la papada, es va treure la papada,
sí, va fer la...
li fa mal i aleshores ha d'anar al metge perquè...
L'han evacuat.
Ella ha d'anar al metge perquè li ha fet mal el tros.
Margarita, què estem fent tu i jo que hauríem de veure aquest programa?
És una meravella. Ja s'ha acabat, s'acaba avui. Avui donen el guanyador. Però és, per mi, el mecanisme que té el programa perquè els col·laboradors, entre ells, en un cap de setmana, hagin agafat prou confiança, ràbia, mal rotllo, perquè aquesta setmana... La cosa
per tirar fil, clar, ha generat...
I Carmen Borrego com a gran perjudicada. Que
sí,
és una...
Igual. La voz d'Antena 3 guanya Andrés.
Que aquest senyor guanya perquè toca el metro.
Però el senyor no un noi.
Aquest noi guanya perquè toca el metro.
Perquè toca el metro. Però
perquè això que he sentit al començament no pot
guanyar res a la vida.
Aquest senyor guanya perquè toca el metro.
A veure, és un tio que és un tio jove, que quan el veus ja et fot pena. No,
no,
perquè
té cara de trist.
Té cara de pena, és a dir, jo l'adoptaria. Sí. I jo crec que per això...
Si fes un concurs de cant, no deixem que fa pena.
Però al final la televisió...
Bueno, hi ha un relat.
Hi ha una història, hi ha una història.
És una ventafocs.
És una ventafocs.
És Pablo López, que és una gran estrella, que és el coach. El tria perquè ell li explica una història que ell ha començat... Va tenir problemes a l'escola i tal, i després va començar a tocar el metro. Es va fer ahir
mateix. Porta un monyo petit, és tot, fa molt de pena.
Una mica crusty,
té cara de bona persona.
Sí, sí. No? Té cara de bon noi, aquí hem de premiar.
Que guanya, que és.
Va fer un 18, que està molt bé. Sí, per cert, que Televisió Espanyola a Catalunya celebrarà els 100 anys en un espai recordant els seus programes més emblemàtics, anomenat Ho has vist, que presentarà Víctor Amela.
Ho has vist, Quino va somiar en guanyar un gallipant. La Barberia va ser el programa de tertúlia futbolística per...
Em pots explicar què és això,
bueno,
Víctor Amela?
Que resulta que el dia 14 de juliol, vinent, fa just 60 anys, que van començar les emissions de Televisió Espanyola a Barcelona.
Uh-huh. Per Miramar, sí.
Però que en aquell moment la televisió es veia a Madrid, a Madrid i contorns, perquè José Luis Barcelona dijo: "Bienvenidos los telespectadores de Madrid y alrededores". Bueno, però històricament va ser aquesta la data. Llavors, a partir d'aquí, si computem aquests 60 anys d'història de Televisió Espanyola a Catalunya, hi ha un munt de programes, des del Digui Digui, per dir-te algun, a Misterios al Descubierto, l'any 60 i pico, amb el Luis Miravitlles, fins al Terència La Fresca, que va fer entrevistes al Manuel Vázquez Montalbany, a qui vulguis, o Joaquín Soler Serrano, que va fer entrevistes fantàstiques a Dalí i Pla, que després es van emetre per tot Espanya, però es van fer aquí, doncs que val la pena homenatjar aquests programes. Llavors, s'ha fet una tria de 60 programes representant aquests 60 anys de producció de Televisió Espanyola a Catalunya, i s'emeten un cada setmana. I calia una persona que fes una petita introducció per contextualitzar, per explicar la rellevància d'aquest programa, la petjada cadejat, i qui millor que jo.
Clar.
Qui millor que jo? No,
l'article del diumenge a La Vanguardia l'escric jo.
No, i el dilluns vinent vindré aquí amb l'Astral.
És a dir, de fer la crítica dels crítics.
Oh, tant, quina por.
Tots els crítics fan programes. Sí,
no hi ha lloc per això, perquè és una intro d'un minut. És a dir, jo portant pantalons.
Sí que hi ha lloc. I per què he escoltat,
hi ha lloc.
En un minut no hi ha lloc.
Hi ha lloc. Que avui aquesta nit a les 10 tocades hi ha el debat a Televisió Espanyola a Catalunya. Demà quina hora, per cert, això, Víctor?
Això a les 6 de la tarda dels dimarts.
Va, 6 de la tarda del dimarts. Què tal, Polls?
Molt bé. Mira, vinga, va. Teniu un sopar i voleu sorprendre amb els postres?
No, avui no.
No? Doncs mira, si teniu, jo ho recomano. Ho recomano, els nous gelats artesans Fargi, que si no els heu vist...
Ai, sí que estan aquí.
Us
explico.
Veus com ja anava bé? L'experiència comença per la vista, perquè venen en un envàs transparent que els deixa veure les textures. Estan fets amb nata pastissera combinada amb fruites de temporada. Ara, i a més, teniu una varietat de sabors deliciosos per escollir, com per exemple xocolata amb salsa de gers i trossos de brownie.
Epa!
Ja ho veureu. Amb la nova gamma Fargi quedareu molt i molt bé. És obrir-los, enfonsar-hi la cullereta i començar a gaudir.
És que bé.
Ole, bravo.
Potser com el tio Quico, escolta'm, que ja ho veuràs. Hola, bon home.
Hola, què tal? Com va? Bé. Tenim un públic molt estrany avui, no sé.
Sí?
Un espectador, hòstia, no sabia que hi havia públic, però...
No l'havia vist.
Arriba el Bartolí, se'n va pitant la Polls, no sigui que...
Bé, sí, fuig d'aquí.
Sí, perquè és que...
No, perquè es pot quedar.
Quan el carajo vuela abajo, hace un frío del carajo.
No, perquè traurà la canya de pescar.
Sí, va amb la canya, aquest va amb la canya
veritat,
incorporada.
Què? La veritat.
Va, ja que venim del cap de setmana tot. I també de parlar de sèries, comencem amb un tall del Via Lliure, perquè el Bundó s'ha sumat a la llarga llista d'imitadors de Narcos de RAC1. Ho va fer aquest dissabte, aprofitant que parlaven de la sèrie. Escoltem.
Malparido.
Aquesta l'heu vist vosaltres també.
Sí, home, sí. Narcos.
Jo tampoc, Àlex. He sentit més la banda sonora que no pas...
I les paraulotes.
Sí, les paraulotes també.
Come mierda.
Bé, algun dia haurem de fer un concurs de RAC1. El Bundó no sé si guanyaria. No sé si guanyaria.
Va molt bé, molt bé. Ha fet foto una L i ja està. Una L tan val per Narcos com podria ser per Chinatown.
Sí, sí, exacte. Bé, anem ara al versió, perquè l'altre dia el Clapés va tenir una confusió fatal durant una menció amb la Noemí Polls, precisament.
Miri, té una proposta per vostè?
Sí? Pues te sí, corto sí, sí, con sí. Las orellas y sorto...
Que de ben segur li agradarà. El que passa és que potser la Noemí ho faria sense un ou...
Sense companyia, no?
Així que ho pots fer. Sí,
la porcela Noemí ho faria sense un ou...
Sí, està aquí de cos present.
Sí, ja està de cos present.
Què vols tu ara?
No, res, molt bé aquest format d'entrevista avui esmorzant així. Com t'has sentit?
Però què és això? Tant, tant, t'importa?
Tant, tant, bueno, home, jo era per compartir aquí sentiments, sensacions, no? Que d'això es tracta una mica.
Què dius?
Bueno, un dia també podíeu portar l'esmorzar aquí, de 11 a 12 els divendres, i fer-me un format semblant. Jo ja he portat moltes coses.
Has fet forrat de calés?
Sí. Jo? Pues imagina't tu.
Escolta, Bartolí, què has vingut a fer a Barcelona avui? Perquè
abans m'has dit que...
Unes gestions. Negocis. Negocis.
Patrimoni.
Negocis.
Tu dius baixar a Barcelona o pujar a Barcelona?
Baixar.
Baixar a Barcelona.
Tu baixes a Barcelona?
Sí, lleugerament. Barcelona, 41 graus, 23 minuts, latitud nord. Blancafort, 41 graus, 26 minuts, latitud nord.
Són 3 graus.
Es baixa...
Oh, és per cert, demà Lola García, Iñaki Llacuria, Bernat de Déu, Toni Aire, a la tertúlia del Monarracum, però abans... Ah, i recomanarem demà, amb el Guillem Terribas i amb el Marc Artigau, llibres per Sant Jordi.
Ah, molt bé.
Llibres per Sant Jordi. I Roger Coma.
Home, demà, la